Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Hi ha poques rodes de premsa que hagin aixecat tanta expectació i interès com la de Joan Laporta aquest matí. A les 11, Laporta haurà d'explicar la relació del Barça, des de Núñez fins avui, amb José María Enríquez Negreira, especialment l'econòmica. El Barça va pagar Enríquez Negreira per comprar àrbitres? Costa molt de creure. Un té la sensació que el Barça pagava els àrbitres perquè no els comprés el Madrid. Això o un qui dia passa any empeny, i millor no preguntar, no fos que tinguéssim desgràcies arbitrals. És veritat que les explicacions d'avui són molt importants, com ho serà convèncer la UEFA que tot és mentida. Em consta que el Barça ja s'ha posat en contacte amb el màxim organisme europeu per donar-los en explicacions. El més greu és que, donat el cas, que jo et repeteixo, em costa molt de creure, que el jutge compri el relat de la Fiscalia està sota sospita tot l'estament arbitral de més de 20 anys, tot, per no parlar de la pèssima inversió que significaria, atenent arbitratges que ha hagut de patir el Barça, com el del Mateu Lahoz, el dia definitiu del Barça Atlètic de Madrid, l'últim partit de Lliga del Camp Nou el 2014, amb un gol mal anul·lat a Leo Messi. Era l'últim partit de Lliga, se la jugaven el Barça i l'Atlètic de Madrid, i aquella Lliga la va acabar guanyant a l'últim instant l'Atlètic de Madrid. El passat del Barça pinta molt tèrbol, però el del Madrid també sempre fent-se els ofesos amb Florentino Pérez. Aviam si aixecant tant la catifa resultarà que el parquet hi trobaran un forat que també dirigeix a les clavegueres. En tot cas, avui sabrem, i ho seguirem en directe aquí a RAC1 a partir de 11:15, amb el Roger Saperes, amb el Joan Jopallàs i amb el Miguel Rico aquí a l'estudi i amb la Marta Ramon des del Camp Nou. Un matí interessant amb una roda de premsa de molta traca. Són les 8:02, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que ja és dilluns. Dilluns 17 d'abril del 2023.
I avui encara ho farà la tramuntana a l'Alt Empordà, sobretot ara al matí, amb fresca primera hora i un migdia càlid. Durant el matí més estones de sol i a la tarda amb alguns ruixats al nord.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, va molt congestionada l'A2 durant 11 quilòmetres en sentit Barcelona des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat. I lluny de l'àrea metropolitana, encara es talla tota la calçada a l'N260 entre Portbou i la frontera amb França per un incendi en territori francès.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlant de Yolanda Díaz i de la seva entrevista aquesta nit a l'O de Évole, carregant contra Pablo Iglesias, així com també de les últimes novetats del cas Enríquez Negreira amb la roda de premsa de Joan Laporta a les 11, que seguirem en directe aquí al Món a RAC1 des de mitja hora abans, però abans hem d'anar cap al centre de comandament dels bombers de Llançà, a l'Alt Empordà, per saber quina és la situació sobre el terreny de l'incendi que des d'ahir la tarda crema a la Catalunya Nord i que ha acabat saltant la frontera cap a Portbou. Molt bones notícies perquè fa uns moments els bombers han donat per estabilitzat aquest incendi. Es calcula que el foc ha cremat de moment un miler d'hectàrees, la majoria al Rosselló. Entre les afectacions, alguns veïns de Cervera de la Marenda han hagut de fer nit fora de casa per la proximitat de les flames del foc. A Portbou, els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa a última hora d'aquesta nit passada. Anem a última hora des del centre de comandament dels bombers a Llançà. Informa Bàrbara Julbé.
Sí, els bombers, tot i que donen per estabilitzat el foc, i continuen treballant amb una quarantena de mitjans terrestres. Els aeris s'hi podrien incorporar també en breu. El foc ha cremat un total de 800 hectàrees i un centenar d'elles a Portbou. La tramuntana va fer anar ahir de corcoll els bombers, però avui el vent els ha donat una treva. Això, juntament amb les tasques intenses d'aquesta nit, han permès donar ja l'incendi per estabilitzar tot. I això, Jordi Martín, el cap de l'operatiu, diu que cal tenir cautela.
Treballem al llarg del dia d'avui amb aquestes 40 dotacions per intentar passar a la següent fase, que és l'incendi controlat, cap al capvespre. Tot i així, la tramuntana continua bufant amb força i això ens fa mantenir aquest treball intens, vale, per poder doncs, decidir si al llarg del dia doncs, podem fer aquest pas o hem de continuar doncs, mantenint tant les dotacions com aquesta fase d'estabilització.
Els quatre veïns de Masies de Portbou ja són a casa des d'ahir. Els 20 ciutadans francesos desallotjats es valorarà aquest matí la manera de poder-los fer tornar ja cap a casa. La N260 i la circulació ferroviària, això sí, segueix tallada.
Xavier Barranco, alcalde de Portbou, bon dia.
Hola, bon dia.
Mònica Usar, bon dia. Senyor Barranco, quina és la situació a hores d'ara?
Doncs home, mira, a hores d'ara la situació jo la definiria com a tranquil·litzadora perquè no hi ha fum, hi ha alguns camions que encara estan derretent per mirar de vigilar el perímetre i ara ens acaben d'informar que probablement el tan bon punt baixi la intensitat de la tramuntana els mitjans aeris podran resseguir tot el perímetre del foc. A nivell de poble, doncs estem tranquils. La nit ha estat, no et diré que ha estat tranquil·la perquè ha estat una mica tensa, però ara, a hores d'ara, tranquil·litat, sobretot tranquil·litat.
Mònica, des del punt de vista de la tramuntana, qui ha de bufar la tramuntana? Quina és la previsió
sí.
per avui, aquesta zona?
Ha de bufar encara el vent de tramuntana. És veritat que no arribarà al màxim que va arribar ahir dels 120 km per hora, per tant, serà un vent fort, però no tan intens com el que vam tenir ahir. De fet, durant la nit encara hi ha hagut algun cop que ha superat els 80 km per hora i ara mateix està bufant a uns 57 km per hora. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté aquest avís fins al migdia de tramuntana més forta. Durant tota la jornada, entre els 50 i els 70 quilòmetres per hora. Sí que acompanya la temperatura, que és d'uns 11 graus, i també la humitat, que està al voltant del 50%.
Alcalde, en algun moment les coses van pintar malament?
Sí. Sí, de ser sincer, sí. Perquè hi va haver un moment que pensàvem que el foc ens entrava pel vessant, diguéssim, més oriental del poble, és a dir, més a tocar de mar. Si hagués entrat per allà, empès per la tramuntana, probablement hagués fet mal en el barri de la muntanya, que en diem nosaltres el barri sec, i és per això que es va desallotjar la gent. De fet, se'ls va desallotjar perquè la quantitat de fum era tan gran que pensaven que podia ser fins i tot perillós per les persones que tinguin problemes respiratoris i així.
Uh-huh. Tot i que el foc es va originar a la Catalunya Nord, en sabeu les causes o no?
Mira, confirmades no. Sabem que es va originar en el càmping, en un càmping que hi ha a Perafita, que és en el terme municipal de Cervera, dels nostres veïns, però la causa certa no la sabem. No sabem, rumors n'hi ha de que si ha estat provocat o no, però fins que no estigui aclarit, m'estimo més no pronunciar-me.
És a dir, podria ser provocat, eh?
Podria ser-ho, o per un descuit.
Val. Deia fa uns moments des del cos de bombers que l'incendi està estabilitzat. Aquesta és, sens dubte, hores ara, la millor notícia que teniu.
Sí, la veritat és que, sí, si no t'importa, m'agradaria dir que bé, el que s'ha demostrat en aquest incendi és que ha funcionat molt bé la gestió que s'ha fet, diguéssim, tant de la franja perimetral del poble de protecció, que es va ampliar aquest any, com una zona de pastures que es va fer ben bé a la carena, i de manteniment per part de la Generalitat, que ha ajudat molt a l'extinció de l'incendi.
Suposo que des d'aquí dalt també esteu patint la sequera, eh?
Sí, a Portbou exactament tenim aigua, tenim aigua suficient perquè la presa és plena, però sí, però la muntanya està molt seca. Uh-huh.
Alcalde, repeteixo, malgrat tot, felicitats.
Moltes gràcies.
Gràcies. Xavier Barranco, alcalde de Portbou, ens acompanya. Mentre estan ahir al vespre, els bombers també van donar per controlat un altre dels incendis d'aquest cap de setmana, el de la granja d'Escarp, al Segrià. Durant tota la nit i matinada, 6 dotacions dels bombers han revisat el perímetre i a Trenc d'Alba està previst que s'hi sumin 2 dotacions més. El foc, que va començar amb Equinensa, a la franja, ha cremat un total de 453 hectàrees. De fet, ahir al Via Lliure de RAC1, el cap de l'àrea de Lleida, Llorenç Ricou, parlava de que els agents rurals tenien molt clar que el problema venia d'una línia elèctrica en mal estat. Per cert, ahir a la tarda els bombers van haver de treballar en uns quants incendis més, tot i que més minsos, un a Sant Boi del Llobregat, on van cremar unes canyes de la ciutat cooperativa, un altre a Artés, al Bages, a la zona de Can Vila, i un tercer a Calders, al Moianès. En tots aquests casos, el foc ja es va controlar i ha cremat molt poca superfície. Ja aquí som, Mònica, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Res d'aigua allò general, eh?
No.
Res, eh? Aquesta setmana tampoc, eh?
De moment no. Sí que pinten un parell de dies d'algun ruixat, sobretot avui a la tarda o demà, però en general no tenim una situació clara de pluja general i generosa. Només avui a partir del migdia, alguns ruixats cap a la cara nord del Pirineu i també al voltant del Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona i la Cerdanya, i al vespre arribant també cap al Gironès i la Selva, i de moment no pinta que aquesta aigua arribi a la zona de l'incendi. Quedarà més aviat a les comarques interiors de Girona. Tot plat amb temperatures que baixen respecte a les d'ahir a la costa i al prelitoral, i en canvi pugen al Pirineu, tot i això màximes de 19 a 23 graus i ara mateix al voltant dels 12 a Barcelona, 9 a Tarragona, 7 a Lleida, 6 a Girona, 8 a Terrassa i 7 a Amposta. I demà també serà un dia insegur amb alguns ruixats, però a partir de dimecres pugen les temperatures i hi haurà més estones de sol.
Per cert, diumenge és la Diada de Sant Jordi.
Sí.
Si no hi ha pluja, pinta bé, no?
Sí, pinta bé, només amb alguns ruixats al Pirineu, però la resta pinta sense pluja i, a més, amb unes temperatures que acompanyaran amb un migdia càlid, temperatures de 19 a 23 graus i res a veure amb el Sant Jordi de l'any passat.
Oi, oi.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Són les 8 i 10. Avui al Món RQ, com tots els dilluns, Pablo Iglesias. Qui va ser secretari general de Podem serà la tertúlia amb Màrius Carol, Mònica Terribas, Teresa Cunillera i Miquel Samper. A Pablo Iglesias li preguntarem per l'entrevista que ahir va concedir Yolanda Díaz a lo de Évole, a la Sexta, en què va ser crítica amb el seu excompany de formació i de govern, així com també li preguntarem per la voluntat del PSOE de negociar la reforma de la llei del només sí és sí amb el PP i de la primera enquesta en què apareix Sumar com a formació que es presentarà a les eleccions al Congrés aquest mes de desembre. Però anem a pams. Com dèiem, aquesta nit Yolanda Díaz ha passat per lo de Évole i no s'ha tallat ni un pèl. Ha estat molt crítica amb Pablo Iglesias, ja que ha dit que no ha sabut marxar i que té una manera de fer política, per dir-ho d'alguna manera, testosterònica. A més, Díaz lamenta l'actitud que està tenint Podem a l'hora de negociar una possible llista conjunta amb la seva plataforma Sumar, ja que no s'està centrant en les polítiques, sinó en aspectes econòmics i organitzatius. Què ha dit Yolanda Díaz de Pablo Iglesias aquesta nit amb el Jordi Évole? Ens en fa 5 cèntims, Jordi de Planell.
El primer Déu vos guarda Díaz és acusar Pedro Sánchez i Pablo Iglesias d'actuar com uns killers o d'encarnar una manera de fer política masclista.
¿Quién es más killer, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias?
Yo creo que entre los dos se entienden bien. La que seguramente distorsiona ahí soy yo.
¿Se ha encontrado con ellos dos a veces en comportamientos machistas?
Sí, yo y toda España.
I tot seguit llença el primer avís, rebutja qualsevol tutela i demana a Pablo Iglesias, això sí, sense citar-lo, que sàpiga perdre.
Yo soy una mujer bastante libre. Estoy acostumbrada a quedarme en minoría. Eso sí, soy una demócrata. Sé perder, ¿eh? No sé si m'explico. Y saber perder es muy importante en política y en la vida.
Però quan comença exactament la tensió latent entre Díaz i Iglesias? Doncs al febrer del 2021, en el moment en què l'aleshores líder de Podem deixa la Moncloa i la designa a dit com a nova vicepresidenta del govern espanyol.
Él me designó a dedo. Y esto, sinceramente, yo me enfadé muchísimo.
Él en su libro dice que usted entró en su despacho ya diciendo qué cabrón eres, qué cabrón eres.
Yo hice algo mucho peor que no voy a contar. Y además me dijo así, te voy a joder la vida. Pues ya está, quiero decir, bonita manera de que esto lo dijo, no con odio, lo dijo, en fin, yo no concibo así las cosas y él lo sabe, además. Bueno.
Així doncs, Pablo Iglesias l'entronitza contra la seva voluntat, però lamenta que continua tallant el bacallà a Podem.
¿Se imaginaba que Pablo Iglesias iba a seguir teniendo ese rol que sigue teniendo en Podemos?
No, hay que dejar volar a la gente, Jordi, en política.
Díaz també retreu el to del seu antic mentor. Creu que s'està deprimint l'electorat.
Hay un factor que es... que este es el factor, creo, que más nos distancia, ¿no? Si tú pides la unidad a torta limpia, a tu electorado lo estás deprimiendo. Y luego da igual que te des la mano.
I també l'acusa d'haver-se convertit en un rondinaire.
Jordi, yo he visto, conocido a gente que maravillosa de este país, que se ha jugado la vida, igual que Pablo, que ha estado en las cárceles franquistas, que lo ha perdido todo y no pierden la sonrisa, ni la alegría, ni tienen rencores, ni tienen odios. Ni... Le dije ese día, pues eso, estás hecho un cascarrabias, o sea, que de verdad...
Però més enllà de les diferències personals, què separa Podem de Sumar? Díaz apunta que les motivacions no són ideològiques, sinó molt més prosaiques.
¿Sabes cómo se llega a acuerdos? Cuando se quiere llegar a acuerdos. Y de verdad, vamos a negociarlo todos. Y yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos. Sé de lo que hablan los partidos. Hablan de cuánto dinero, cuántas listas, cuántos liberados y poquito del programa. Si es una tristeza esto, Jordi.
Jordi Évole li va fer notar que al final, parlant de Pablo Iglesias i de la estira i arronsa en Podem, Yolanda Díaz sí que va perdre el somriure.
Tot i així, com dèiem, la vicepresidenta del govern espanyol s'ha mostrat convençuda que s'acabaran posant d'acord en tots els punts que facin falta per poder tancar un pacte.
¿Sabes cómo se llega a acuerdos? ¿Sabes cómo? Cuando se quiere llegar a acuerdos. Y sé muy bien que si uno no quiere, dos no acuerdan. Vamos a negociarlo todos y yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos. Sé de lo que hablan los partidos. Hablan de cuánto dinero, cuántas listas, cuántos liberados y poquito del programa. Si es una tristeza esto, Jordi, pues ya está, no hay problema. Queda mucho tiempo para hacer esto. Pero vamos, tengo clarísimo que cuando uno quiere estar, está.
Per cert, la líder de Sumar també es va mostrar contrari a algunes decisions que ha pres l'actual govern d'Espanya. Per exemple, creu que s'hauria d'haver destituït el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per les morts a la frontera de Melilla.
Si fuera presidenta del gobierno, me tomaría con enorme seriedad ese ministerio y designaría una persona que haga cumplir los derechos humanos en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Creo que se tuvieron que dar explicaciones de manera inmediata y, desde luego, lo que hemos visto es intolerable.
Però va dir més coses, encara. Per exemple, en l'entrevista, Díaz també acusa el Marroc de ser una dictadura i diu que ella no és partidària d'enviar armes a Ucraïna. A més, pel que fa al retorn del rei d'Espanya, aquesta setmana el rei emèrit diu que no li preocupa. Això sí, creo que Joan Carles I hauria de donar explicacions.
A mí no me preocupa tanto que venga el padre a Sanxenxo cuanto que el padre explique a nuestro país qué es lo que ha hecho mientras era el jefe del Estado. Y a mí, realmente, que vuelva a Sanxenxo es lo que menos me importa. Lo que me gustaría como española es que rindiera cuentas.
Díaz també ha parlat de la seva tasca al capdavant del Ministeri de Treball, defensa que cal fer polítiques discretes sense fer volar coloms.
Yo estoy en el núcleo económico del gobierno de España, Jordi, y he tardado 9 meses para sacar adelante el salario mínimo. 9 meses, que me ha costado lo que no se escribe. Y una reforma laboral que casi hace quebrar el gobierno de España varias veces. Y soy una mujer durísima negociando. Pero no cuento lo hago por el bien de mi país y porque soy una persona responsable. Pero a mí, en política, no me vas a ver jamás insultando a nadie.
La vicepresidenta creu que si les pròximes eleccions guanya la dreta serà perquè l'esquerra ha fet alguna cosa malament i diu que això seria un gran fracàs. Per cert, repeteixo que Pablo Iglesias d'aquí una estona aquí al món a RAC1 que juraria, pel que tinc entès, que no li va agradar gaire l'entrevista de Yolanda Díaz. Doncs bé, precisament avui el diari Oponent publica la primera enquesta electoral en què apareix Sumar, ho fa de moment per separat de Podem, ja que encara no hi ha acords. Aquest sondeig de l'empresa Simple Lògica dona la plataforma de Yolanda Díaz, que inclou també altres formacions com Més País o Esquerra Unida, amb un 10% dels vots. Podem, per la seva banda, es quedaria amb un 6% respecte al 13% que va obtenir a les últimes eleccions. Juntes sumarien, per tant, un 16%, mig punt més del que va treure la suma de Podem i Més País l'any 2019. A banda, l'enquesta dona la victòria al PP amb un 28%, 2 punts per sobre del PSOE, amb 26%, tots dos, però, continuen baixant respecte a les últimes enquestes. Vox es manté amb el 15% dels vots. De tot plegat, escoltem en el comentari que posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Joan Julivert.
Per primera vegada, la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, cridada a ser l'esperança de l'esquerra a les pròximes eleccions generals, mostra sense embuts la seva emprenyada amb el paper de Podemos. Díaz no escatima en retrets més o menys velats per situar els morats com una pedra a la unitat que pregona per presentar una confluència de partits que sigui capaç de situar aquest espai en un lloc rellevant i envia un missatge clar a Pablo Iglesias. S'ha de deixar volar la gent en política. Que l'esquerra del PSOE i les lluites intestines han estat el seu principal enemic no és nou i és profecia, comentava Sergi Pàmies, que a través dels seus pares havia sabut fins i tot d'antics comunistes que quan es trobaven es retiraven la salutació perquè sabien que estaven enfadats però en molts casos ja no recordaven ni el per què. Yolanda Díaz, amb Sumar, vol canviar la cara d'aquesta esquerra sempre emprenyada i tornar a unificar allò que les baralles internes han disgregat, perquè tots saben que sense unitat es posa en perill no la coalició d'esquerres, sinó un govern de progrés, i també saben que en aquest cas, si els vells comunistes d'en Pàmies Aragonès continuen sense donar-se la mà, bé podria passar que acabessin entregant l'executiu a l'adversari comú, en aquest cas un govern del PP amb l'extrema dreta.
Per cert, que tenim les audiències de lo de Évole ahir amb Yolanda Díaz, i la veritat és que va estar molt bé, tenint en compte que és una conversa, una entrevista, un cara a cara, sense grans, de més d'una hora. Espanya, un 10,2% de quota de pantalla, que està molt bé, amb 1,5 milió d'espectadors. 200.000 a Catalunya, amb pràcticament un 10% també de quota de pantalla. Mentre estan el 20% dels habitatges de la Sareb, conegut com el Banc Dolent, que es posaran al mercat de lloguer a preus accessibles a Espanya, són a Catalunya, el 20%. 10.000 pisos, molts construïts i habilitats, que es podrien posar a disposició de joves i de famílies amb pocs recursos aviat. Tot plegat forma part d'una mesura que aprovarà demà el govern d'Espanya en Consell de Ministres i que alliberarà fins a 50.000 habitatges de la Sareb a tot Espanya. Bona part formaven part d'entitats bancàries com la difunta Catalunya Caixa i per això es troben al país. Més detalls des de Madrid. Roger Perciba.
Amb aquesta mesura, Pedro Sánchez vol que Espanya deixi de ser un dels països d'Europa on hi ha menys habitatge de lloguer assequible. Si la mitjana europea és del 9%, Espanya amb prou feines s'arriba al 3%. Sánchez deia que volia fer un pas més enllà de l'anunciada llei de l'habitatge.
La setmana en la que hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible.
L'anunci el feia a València davant de 4.000 militants, regidors i alcaldes socialistes procedents de tot l'Estat en el primer gran acte de partit previ a l'inici de la campanya electoral per les eleccions del 28 de maig.
I encara sobre habitatge, Ciutadans ha fet una proposta les últimes hores cridanera. El partit vol que els joves de menys de 35 anys puguin rebre un avançament del 10% de la pensió per poder donar l'entrada d'un pis. Proposen que per accedir-hi s'hagi d'haver treballat i cotitzat almenys durant 5 anys. També posarien com a condició que no es pugui vendre l'habitatge en un termini de 5 anys. Dijous, per cert, que es votarà al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí. Serà l'últim tràmit d'un llarguíssim i polèmic procés que el PSOE vol deixar enrere com més aviat millor. La reforma es farà sense acord entre els socis de govern. Per cert, en una entrevista que publicava ahir el diari basc El Correo, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que es veu que el País Basc sí que parla, demana perdó a les víctimes dels agressors sexuals beneficiats per la llei. Té més detalls el Roger.
Sí, el perdó que tantes vegades li ha exigit a Sánchez al Partit Popular i que arriba pocs dies abans de la votació final. Avui s'inicia el tràmit amb la ponència de la reforma que traslladarà la proposta a la Comissió de Justícia. Serà el moment de les negociacions finals entre socialistes i populars per arribar al ple de dijous amb tot pactat. De totes les esmenes presentades pel PP, destaca la que afecta els menors de 16 anys. Diu el text que en el cas de menors no es pot parlar de la seva llibertat sexual i que en el cas de mantenir relacions amb adults, el seu consentiment no tindria validesa per la falta de capacitat de decisió. Amb les esmenes, les penes per delictes sexuals tornaran a ser com abans del canvi legal. El PSOE necessita els vots afirmatius dels populars perquè es tracta d'una llei orgànica que requereix majoria absoluta.
8 i 22 minuts. El Barça no descarta personar-se contra els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu en cas de trobar irregularitats en el cas Enríquez de Greira. Ho llegim avui a La Vanguardia, que afegeix que Joan Laporta ho anunciarà aquest matí en l'esperada roda de premsa sobre la causa al Camp Nou, des d'on es donarà explicacions. Tot plegat quan ja fa 2 mesos que la SER va destapar els pagaments al qui va ser número 2 dels àrbitres. Per cert, com recordava fa unes setmanes el periodista Lluís Canut, conegut Josep Maria Enríquez Negreira des de fa molts anys, i en el nom o amb el sobrenom li va la cosa de El Angulas. Això serà a partir de les 11 i al Món RAC ho seguirem des de mitja hora abans amb la Marta Ramon, des del Camp Nou, amb Miguel Rico, Joan Jopallàs i Roger Saperes des de l'estudi. La Porta farà una primera exposició i aprofitarà per explicar que no li tremolarà el pols per acusar Rosell i Bartomeu si la justícia troba indicis que algun exdirectiu va aprofitar els pagaments a Enríquez Negreira per posar la mà a la caixa. I després s'obrirà torn de preguntes que el club preveu que no s'allargui més d'una hora i mitja. Tal com us hem anat explicant aquí a RAC1, el club ha fet assajos d'aquesta compareixença i fins i tot ha simulat un torn de preguntes amb l'objectiu de controlar el discurs en què la Porta pretén deixar clar que el Barça mai ha pagat a canvi de favors arbitrals. En tot cas, en espera de com seran de profundes les explicacions de la Porta, el que sí que sabem és que el Barça anirà demà passat a l'Assemblea de la Lliga que Javier Tebas va convocar per analitzar aquest cas. De fet, la intenció és que hi vagi personalment Joan Laporta. En el vessant estrictament esportiu, ahir el Barça va empatar 0 al camp del Getafe, ara té 11 punts de marge sobre el Real Madrid, queden 9 partits per endavant i es fa molt complicat pensar que els blancs li puguin remuntar, però els de Xavi Hernández ahir van estar espessos, molt espessos en atacs i porten 3 partits consecutius sense marcar, una cosa que no passava des de feia molts anys, 15 concretament. Però el més destacat d'ahir va ser una doble pilota al pal de Rafinha i de Valde a la primera part i una rematada del brasiler a la segona. Però més enllà d'això, poca cosa d'un Barça que, si no s'espavila, se li farà llarg al final de la Lliga. Detalls enviat especial de RAC1 a Getafe, Marta Ramon.
El Barça cada bugada perd un llençol i malgrat que la classificació diu que la Lliga continua estant ben encarada, Xavi reconeix que es troben en un mal moment. L'entrenador marxava de Getafe sense amagar l'espessor col·lectiva, però va queixar-se de dos factors que els havien perjudicat. El més important i més reiterat, l'estat de la gespa.
Els que no han jugat a futbol no ho poden entendre. Per nosaltres has de fer un control de més. Fins i tot el Getafe ha sortit perjudicat en 2-3 contres que tenien el camp sec i la pilota no corria, no?
Xavi va anar més enllà, fins i tot els havia molestat el sol.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia.
Va subratllar que no els havia mancat ambició, però abans havia perdut els estreps amb l'absència de fluidesa i la nula comprensió de jugadors com Rafinha, que va marxar molt empipat quan el va canviar. Faci sol o no, el joc del Barça està més sec que la gespa del Coliseum.
Per cert, ara que sentia en Xavi dient que no estan acostumats a jugar amb la gespa seca i el llum del sol, després l'entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, li va respondre irònicament.
Seguimos hablando de fútbol, ¿no? No estamos hablando de Fórmula 1 ni de nada, no los neumáticos ni nada de eso, ¿no? Es normal. Esto ha pasado toda la vida. ¿Estamos dentro del reglamento? Sí. Pues está perfecto. Neumático duro, neumático blando, no lo tengo medio.
Xavi también ha hablado de que no le va bien el sol, que juega mal con sol.
Ni vea. After sun, no sé, cualquier cosa.
Aviam, del que diu ahir Xavi, que ha aixecat molta polseguera, dos comentaris. Primera, el Getafe és un dels pitjors camps d'Espanya, per tothom. És un patatà sempre, cada dos per tres. O sigui, té raó Xavi quan diu que el camp del Getafe... Que això no és excusa, ja ho sap, però que el que diu és veritat, una. I segona, que el Barça està acostumat a jugar de nit, també és veritat. I que hi haurà camps de futbol que hauràs d'acabar jugant en gorra, també. I el camp del Getafe, si jugues a les 4 de la tarda, n'és un. Està, una altra cosa és el joc. Però que, evidentment, aquell camp és un camp de patates i ahir es va demostrar sí. I segona, que el Barça està acostumat a jugar en llum de nit i que la llum del sol, evidentment, amb molts equips que juguen a aquesta hora, sí, però el Barça està acostumat a jugar a aquella hora, a hores més noctàmbules, a les 9 de la nit, sense anar més lluny. La majoria dels partits que ha jugat aquesta temporada són els diumenges a les 9 de la nit. També. Per cert, escoltem el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del Món RAC1, Santi Jiménez.
No és personal, però quan després de fer un partit lamentable es parla de l'hora, la gespa i el sol, no ens fa cap favor. A mi em va recordar el Bambino Veira, que com Xavi preferia la nit al dia. No per jugar, sinó per altres coses. Me gusta tanto la noche que al sol le pondría un toldo, deia. En el cas de l'argentí, fa gràcia, però en el cas del Barça, aquestes excuses, no. I tampoc crec que serveixin altres solucions com les de Space Cowboys, on 4 astronautes jubilats miren de salvar el món. Si la solució a jugar a la tarda amb sol i gespa alta passa per fitxar Messi, renovar Busquets i Alba i mantenir Lewandowski per consolidar el projecte que ja s'ha iniciat amb Sergi Roberto, anem pel pedregar. I no és personal. Jo, com Xavi, espero una corneta que indiqui que arriba la cavalleria al rescat. I quan dic cavalleria, no em refereixo al batalló de veterans. No sé si se m'interpreta.
I a banda del Barça, ahir també va jugar el Girona, que va guanyar 2-0 l'Elx amb gols de Tati Castellanos i d'Oriol Romeu. Els catalans no van fer un partit molt brillant, però amb poca cosa van derrotar el Cué. Ara el Girona, atenció, està més a prop d'Europa que del descens. Està a 5 punts de la Conference League, sempre que el Madrid guanyi la Copa, i a 11 punts per sobre del descens. Va ser Montilivi el Miquel Agut.
La permanència no és matemàtica, però és gairebé un fet. El Girona és el cinquè millor equip de la segona volta i ha obert un forat d'11 punts amb el descens. Mitchell evita parlar d'Europa, ara mateix a 5 punts si el Madrid guanya la Copa, però manté un discurs ambiciós.
Ni con 45, ni con 48, ni... Ojalá lleguemos a los 53 que yo quiero, pero tampoco.
buscaríamos algo más. Siempre hay que buscar algo más y ese tiene que ser el objetivo de este club.
El Girona encadena 4 jornades sense perdre, 2 porteries a 0 i és el quart màxim golejador de la Lliga, només per darrere del Madrid, el Barça i l'Atlètic de Madrid. Pregunta a Oriol Romeu, es pensa en Europa?
No, estem lluny d'Europa, jo crec, ara mateix, però nosaltres volem seguir sumant, volem seguir jugant igual. Seguirem apretant les dents, seguirem competint cada partit el màxim que poguéssim i al final, si els últims 2-3 partits ens donen per lluitar per algo gran, les ganes no faltaran, no?
Dissabte que ve, nova oportunitat d'escalar posicions. Visita el camp del Valladolid sense els sancionats Bueno i Tati, la tornada de Reinier i els dubtes per lesió de David López i Borja.
Escolta'm el comentari que hi posa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
El gol de Tati Castellanos, el gol d'Oriol Romeu i la fi de UA fora del camp abans de l'inici del partit va ser el millor del Girona 2-0 d'ahir a Montilivi. S'ha de permetre, i tant, a l'aficionat gironí ser resultadista per un dia, i més si aquests 3 punts serveixen per apropar-se tant a la permanència que costa pensar que no estigui feta ja a hores d'ara. Els pro-Europa miren cap amunt i s'il·lusionen amb un setembre a la Conference League, perquè sí, la Conference League pot il·lusionar. I Mitchell que pensa en els 53 punts, una fita que es va marcar a principi de temporada i que obligaria l'equip a sumar 15 dels 27 punts que queden en joc. Per cert, gest de silenci del Tati per les crítiques a les xarxes després de fallar una ocasió al Camp Nou i silenci de respecte i admiració per la temporada d'Oriol Romeu, un fitxatge dels que marca un any en positiu. A més, ahir gol i amb l'esquerra, cosa que li escau. El Tarlà i el Girona Futbol Club amenitzen la primavera gironina i per molts anys.
I per la seva banda, l'Espanyol tanca la jornada 29 a 3 punts de la salvació després d'encaixar dissabte la 6ª derrota consecutiva, 3-1 al camp del Betis. Per cert, atenció amb el València, és espantós com juga el València, espantós. Va sortir, i a més, molt empipat per l'arbitratge de Carlos del Cerro Grande en la derrota 0-2 contra el Sevilla. S'entén que amb arbitratges com els del Cerro Grande els clubs vulguin pagar a exàrbitres perquè els hi expliquin com xiulen els àrbitres, perquè el madrileny ahir no va veure unes mans del Sevilla dins de l'àrea, que són d'aquestes que xiulen sempre, i el VAR li va indicar i l'àrbitre va corregir el VAR. Bueno, en fi, després del partit, el director corporatiu del València, Javier Solís, va parlar directament de robo.
Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados. Creemos que vivimos una auténtica vergüenza con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado, porque no tiene una palabra, ha sido un robo aparte, además a cámara lenta, porque ha estado el VAR por medio. Estamos absolutamente hartos. Huele muy mal el fútbol.
I avui es tanca la jornada 29, Celta-Mallorca, a les 9 de la nit. Els ciberdelinqüents que van piratejar l'Hospital Clínic de Barcelona han complert l'amenaça i han publicat noves dades de pacients i treballadors del centre. La qüestió és quines són aquestes dades filtrades. Avui els diaris i experts no es posen d'acord. Per exemple, La Vanguardia destaca un document amb contrasenyes per accedir a assajos clínics, diagnòstics i resultats, firmes digitalitzades dels metges que poden servir per fer falsificar receptes o vídeos de les reunions telemàtiques dels diferents equips. L'expert en tecnologia, Albert Cuesta, explica al Twitter que es tracta d'una filtració genèrica que no inclou dades que havien promès els ciberatacants, és a dir, de pacients amb malalties infeccioses i sobre tractaments experimentals en gent gran. Segons ell, han bolcat més de 5.000 arxius per ordre alfabètic i, a més dels que detalla La Vanguardia, també hi han trobat, per exemple, el preu que es va pagar per desenes de pròtesi i vàlvules implantades a pacients o una llista de més de 3.000 proves PCR al segon semestre de 2022 amb els números de targetes sanitàries. Això contrasta amb el que publiquen altres mitjans que asseguren que els ciberdelinqüents sí que han penjat dades sobre els pacients amb malalties infeccioses. Sigui com sigui, Ransom House, amb aquest grup de hackers, també ha publicat una mena de manual d'instruccions que explica com descarregar-s'ho tot de manera segura i sense deixar cap rastre. Recordem que el ciberatac va ser el 5 de març i es van endur 4,4 terabytes de dades, és a dir, 4.400 gigas. Per alliberar-les, els ciberdelinqüents demanaven una recompensa d'uns 4 milions, però la Generalitat hi ha dit manta vegades que no té pensat negociar ni pagar cap rescat. El conseller delegat de Google, Sundar Pichai, també alerta sobre els riscos de la intel·ligència artificial. En una entrevista aquest diumenge al programa 60 Minutes de la cadena nord-americana CBS, ha assegurat que desenvolupar la tecnologia sense regulació pot comportar literalment efectes nocius per la humanitat. creu que s'hi ha d'apostar. Google és, de fet, una de les empreses que a nivell mundial més calés hi han invertit, però que cal fer-ho regulat amb control per evitar mals majors. Precisament, sobre intel·ligència artificial, avui al Confidencial llegim que des del 2018 la Seguretat Social fa servir un algoritme per rastrejar les baixes laborals. El digital destaca que no s'ha publicat gaire i que hi ha poca informació pública al respecte. El programari calcula, en funció de la teva malaltia i de les teves condicions físiques, quan hauries d'estar a punt per tornar a la feina. La Seguretat Social utilitza aquesta eina per intentar, sobretot, reduir els fraus. 34 minuts, el comissari dels Mossos d'Esquadra, Xavier Gámez, malalt d'ELA des de fa 6 anys, lamenta en una entrevista al Via Lliure de RAC1 la falta de suport del Departament d'Interior. Xavier Gámez, que va ser mà dreta de Josep Lluís Trapero, critica la conselleria per presumir d'una proximitat que assegura que no existeix.
El Departament fa gala d'una proximitat que després doncs no practica amb la seva gent. I si vostè no cuida les seves persones, es trobarà que li passarà al contrari que a mi. Miri, a mi no me funciona el cos, però funciona el cervell. Però al departament li funciona el cos perfectament, però no li funciona el cervell.
El comissari també demana pressa als polítics per aprovar aviat la llei de l'ELA, que garanteix atenció domiciliària o en residència permanent. Creu que si aconsegueix que triïn davant, els malalts deixaran de veure's forçats a demanar l'eutanàsia. Gámez, però, no veu clar que ell sigui a temps d'acollir-s'hi.
Si avui aprovessin aquesta llei, cosa que es veu que no estan disposats a fer, encara trigaria un any, com a mínim, a ser plenament efectiva. És a dir, és que jo ja no sé si arribo. És que jo crec que hauré de prendre aquesta decisió abans.
Gámez va rebre Xavi Bundó a casa seva, Sils, a la Selva, durant aquests primers mesos del 2023. El comissari ha escrit guia per persones dependents amb esperit guerrer, que pretén servir d'ajuda a persones que tinguin poca mobilitat. De fet, l'ha redactat amb la veu. La Vanguardia, que publica un reportatge sobre els beneficis de la vilpa. Anem pensant que tindrem una altra paraula donant-nos voltes aquests pròxims anys. Vilpa. Què és la vilpa? Doncs és el conjunt d'activitats físiques quotidianes que ens poden ajudar a tenir més bona salut. És a dir, passejar, tornar a casa carregant el cistell d'anar a comprar, pujar escales. Vilpa són les sigles de Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity. És a dir, activitat vigorosa intermitent. Fer 3 o 4 ràfegues de 2 minuts d'aquesta activitat física camuflada a diari, el que seria més o menys mitja hora setmanal, pot ajudar a reduir el risc de càncer i els problemes cardiovasculars en persones de mitjana edat, segons un estudi que ha publicat la revista Nature. Aquestes activitats no substitueixen l'esport regular, però milloren molt la qualitat de vida, sobretot la de les persones massa sedentàries. Terrible el que vam veure ahir també a aquest programa de La Sexta, que es titula Anatomia de. Els dos jugadors amb discapacitat que van viatjar amb l'equip paralímpic espanyol de bàsquet masculí als Jocs Olímpics o Jocs Paralímpics de Sydney 2000 denuncien que la resta de l'equip els tractava malament. En aquells jocs van guanyar la medalla d'or, però els van retirar després, just després que es descobrís que 10 dels 12 jugadors que van participar en aquells Jocs Paralímpics, 10 de 12, no tenien cap discapacitat. Un escàndol esportiu de primera magnitud que hi va tractar aquest programa, que van veure un 8% del share a Catalunya i un 7,2% del share a tot Espanya. La periodista Mamen Mendizábal va poder parlar amb un d'aquests dos esportistes que sí que eren paralímpics. Juan Pareja és la primera vegada que parla per televisió des dels Jocs Olímpics Paralímpics de Sydney i va explicar que els altres jugadors els deixaven de banda i no els integraven a l'equip.
¿Y cómo es la convivencia?
Muy, muy distante, muy separada, muy fría. Iban todo el equipo muy, como muy sobrado de todo. A nosotros, yo y a Ramón, los dejaba un poco de lado. A la hora de la comida, en el comedor, ellos se ponían en grupo y nosotros aparte.
El cas es va resoldre judicialment amb un únic culpable, Fernando Martín, que era el president de la Federació d'Esportistes amb Discapacitat Intel·lectual i que va tramar tota l'estafa. Va haver de pagar més de 5.000 euros de multa i va haver de tornar més de 140.000 que es van butxacar i que havien de ser pels jugadors de l'equip. El mateix Pareja va reconèixer durant el programa que ell es va assabentar que havia de cobrar diners per jugar un cop es va destapar el cas.
¿Te pagaban o no?
Sí, pero no. Pero porque no lo sabía. No lo sabía, que tenía una beca.
O sea, que si te estoy entendiendo bien, ¿El dinero que te tenían que haber pagado se lo quedaron ellos o qué?
En teoría sí. Me enteré después, cuando salió toda la luz.
A més, ja va sospitar que els altres jugadors no tenien cap discapacitat quan va arribar a l'aeroport i només va reconèixer un dels companys. Ho va explicar l'entrenador de l'Alcalá, Javier Vega, que va ser el campió d'Espanya la temporada que es van fer els Jocs Paralímpics.
A ellos les pasaría lo mismo que a mí. Ellos mirarían y dirían, coño, estos 10 no los conozco. Ellos conocían, ellos jugaban. Jugaban contra Alcalá, jugaban contra Juan de Dios de Valladolid, jugaban contra Civitas de Canarias. O sea, si es que nos conocíamos todos.
És que això l'Alcalá, l'entrenador, és molt bèstia. L'entrenador d'Alcalá que va guanyar la Lliga, que va guanyar la Lliga, equip que guanya de la Lliga dels Discapacitats Psíquics de bàsquet. Sabeu quants jugadors van anar als Jocs Paralímpics de Sydney de l'equip campió de la Lliga? Cap. Ni un. Clar, i això va fer aixecar qualsevol sospita. Per aquest programa també va passar el secretari general del Comitè Paralímpic, Miguel Segarra, que va detallar totes les mentides que li van dir per portar 10 jugadors sense discapacitat als Jocs. Per exemple, van demanar que volessin cap a Sydney, o cap a Austràlia, separats de la resta de la delegació espanyola.
Desde FEBI nos dicen, querríamos pediros que el equipo de baloncesto vayan más tarde a Sydney, porque la discapacidad intelectual, tantos días fuera de su entorno, entendimos como una propuesta que podía tener su sentido.
A més, també els feien entrenar-se hores intempestives com les 7 del matí o les 11 de la nit i feien els àpats separat de la resta de la delegació espanyola. Un escàndol. De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa el periodista i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois.
Pocos escándalos más increíbles, en la acepción más limpia y pulcra de increíble, que el que ha recordado este domingo el programa Anatomía de, presentado por Mamen Mendizábal. La estafa olímpica del supuesto equipo de discapacitados intelectuales de la selección española en Sydney 2000, de los cuales solo dos eran discapacitados. Ganaron, por supuesto, el oro. El programa pone el foco en dos asuntos impresionantes. Las dos personas discapacitadas a las que apenas dejaron jugar en pista, pero jugaron y ganaron el oro, y se le arrebataron y no les permitieron jugar nunca más los juegos por la sanción a España. Ni a ellos, ni a los discapacitados intelectuales que aspiraban alguna vez a jugar esta cita. Y también el silencio de los responsables de la estafa. 22 años después no ha habido perdón ni ha habido explicaciones, quizá porque hay escándalos tan vergonzosos que uno enmudece por pura supervivencia, porque no hay perdón ni explicación que valga.
19 minuts i les 9 aquest matí ens hem llevat amb un nou episodi de l'Operació Catalunya. La policia patriòtica volia pressionar un empresari d'Alemanya perquè delatés Jordi Pujol a canvi d'estalviar-se problemes amb la justícia espanyola. És la informació que publica en Quico Sallés al Món.cat. La història remunta a la primavera del 2014, uns mesos abans de la consulta sobiranista del 9-N. La policia es va posar a investigar l'empresari alemany Oliver Karsten. Segons les informacions, era el testaferro dels negocis dels Pujol Ferrusola a l'Argentina i regentava el fons d'inversió de la família en paradisos fiscals. El pla de la policia patriòtica era pressionar l'alemany a canvi d'informació de la família i també d'Artur Mas, tot plegat sota l'amenaça que si no els ajudava li farien la guitza pels seus negocis a Espanya. La clau de volta de la història la va tenir l'exdona de l'empresari. Va prometre donar a Villarejo unes fotocòpies amb informació per començar el xantatge a l'alemany. Uns documents que no van acabar arribar i van condemnar el pla al fracàs. I d'aquí uns moments parlem d'una vacuna contra el càncer de pell amb molt bons resultats i parlem, atenció, de la visita de Pere Aragonès amb Marc Giró al Late Show de Televisió Espanyola.
A de adrenalina, C de captain, E de electric, F de formentor, H de héroe, I de impulso, R de Raval y de Rosalía también, y Z de zig, de zag, E de zig, zag.
Cupra. En cas d'accident químic, practica l'efecte bombolla. Quan hi hagi un accident que pugui afectar la població, sonaran les sirenes i rebràs un missatge al mòbil. Per la teva seguretat, caldrà que et confinis immediatament. A casa, a l'edifici més proper o a l'escola. Tanca les portes i les finestres. Abaixa les persianes i apaga els sistemes de climatització. L'efecte bombolla et protegirà. Generalitat de Catalunya.
Cupra Formentor, la revolució de la A a la Z. Per 280 euros al mes, a MyRenting. Entrada 7.855 euros. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Quantes vegades has dit allò de aviam quan fem un cafè i al final aquell cafè mai no arriba? Des de Marcilla volem que facis realitat aquests cafès pendents amb l'inconfusible aroma de Marcilla. Marcilla, l'aroma que ens uneix.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar durant molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors amb mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Wireframe. Crypto trading. Crawl dev. Data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar per primera vegada a la història el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
3:15 de 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Una vacuna contra el càncer desenvolupada per Moderna i Merck redueix un 40% la mortalitat en malalts amb càncer de pell. És el resultat que ha presentat l'Associació Nord-Americana per la Investigació del Càncer en una trobada a Florida. Segons l'estudi, la combinació de la tecnologia d'ARN missatger i la vacuna Keytruda de Merck fa que el risc que reaparegui la malaltia sigui infinitament més baix. L'assaig s'ha fet en persones amb un risc alt de rebrot del tumor. Entre el més de centenar de pacients de l'estudi que van rebre aquesta nova vacuna, el càncer només va tornar a desenvolupar-se en 24 casos. Això és un 22% durant els 2 anys de seguiment. En canvi, pel que fa als pacients en qui s'ha utilitzat només la vacuna que hi truda, el tumor torna a aparèixer en un 40% dels casos. Encara en clau sanitari, els experts avisen que el consum de ketamina s'està popularitzant en espai d'oci cada vegada més comercial. És un analgèsic que aquí només és legal administrar-lo als animals, però mai a persones. Si fa uns anys el seu consum com a droga restringia en ambients alternatius, com les raves, ara és cada vegada més habitual a les discoteques. És coneguda com a cocaïna rosa, però de cocaïna no en té res. Porta, sobretot, ketamina amb additius per fer-la passar més bé. Laia Colomer.
La ketamina es consumeix com a droga des de fa 2 dècades, fins fa poc a restringir espais alternatius, però de pocs anys cap aquí s'ha popularitzat a les discoteques, ho explica RAC1, la coordinadora d'anàlisi de substàncies d'Energy Control, Mireia Ventura.
En els últims 2-3 anys l'hem detectat
en ambients recreatius més comercials i més extensa també en el que seria l'ús en discoteques, en festivals, principalment també per el nou producte que s'ha introduït al mercat, que és el Tucibi.
El Tucibi és ketamina rebaixada, sovint li afegeixen cafeïna o MDMA i excipients i colorant per fer-la més cridanera i fàcil de consumir. Provoca efectes psicodèlics, però amb dosis altes, Ventura diu que el consumidor pot perdre la consciència.
Pots perdre la consciència i en un ambient recreatiu, evidentment, això té un risc perquè la persona se l'ha d'aïllar i se l'ha de posar doncs, en posició de seguretat, perquè a part també es pot vomitar en aquests estats.
I avisa que un consum diari pot provocar a llarg termini problemes renals.
I els celíacs denuncien que els productes sense gluten són caríssims, que la inflació els ha disparat encara més i demanen ajudes públiques. I és veritat, habitualment ja són cars, imagina't ara, en una època com la inflació com la que tenim, asseguren complir el cinstell, anar a comprar el surt entre 500 i 600 euros més l'any que la resta de la població. Ahir, vora mig miler de persones amb aquesta malaltia es van manifestar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions. Fernández Díaz es passa les crítiques de cinema. Avui, en el seu article a La Razón, l'exministre de l'Interior escriu sobre la recent estrenada El exorcista del Papa.
Father Gabriele Amor.
Que interpreta Gabriel Amor, qui va ser exorcista en cap del Vaticà, és diabòlica i antiespanyola. Arrenca la seva crítica lloant la pel·lícula, diu que té una qualitat tècnica extraordinària i una fotografia i uns efectes magnífics. Ell mateix reconeix que tot sembla apuntar en la direcció correcta, però l'exministre assegura que tot es torça quan, en el pas dels minuts, l'exorcista del Papa se centra a anar contra Espanya. Defineix la Inquisició espanyola com la missió evangelitzadora d'Espanya i de defensa de la cristiandat, i critica que, en canvi, el film la pinti com una obra diabòlica. Amb tot remata, com es veu, un guió diabòlic de la llegenda negra antiespanyola en estat pur, que ratifica el que va dir el Papa Benet XVI, que el diable odia Espanya i vol destruir-la. Entrevista poc habitual a la que li van fer ahir a la nit a Pere Aragonès. El president va passar pel Late Show del Marc Giró Televisió Espanyola a Catalunya. El van veure 48.000 persones, un 4,1% del share. Aragonès hi va aparèixer vestit en texans i bambes, a diferència del que ens té acostumats, i malgrat això, el Marc Giró li va preguntar per les corbates.
Els usos de la corbata t'agraden...
Ben fets.
Ben fets. Clar, és que jo estic cagat de por ara, perquè ara si el president em diu, si vol torno...
Prou bé, prou bé.
Prou bé, prou bé. I has arribat a estrenyar algú l'ús de la corbata?
Alguns m'han demanat, bueno, em pots fer la corbata, no? Fer l'ús.
O sigui, en plan, calla i fes-lo, no? Ja, sí, si te la molesta.
Sí. Després van amb la mateixa corbata sempre, per no desfer l'ús, però ja està.
Que no.
Sí. Si es porta corbata, s'ha de portar bé.
La conversa sobre moda no es va quedar aquí. El presentador també li va preguntar amb quin tipus de roba dormia.
Bé. Es dorm bé sempre, president? Dorms en pijama, dorms samarreta i
pijama,
boxers...
Pijama.
Pijama sencer?
Pijama sencer.
Però és de tipus Goofies? Goofies i
no,
Mickey Mouse?
No, discretet, discretet.
I ratlla, el pijama clàssic de senyor.
No, aquell de botons, no. Així, no.
Ah, d'esport, com d'aquests, sí, com més de cotó.
Sí.
I fins i tot vam parlar de com tria Pere Aragonès, com les va triar, les seves últimes ulleres.
Et vas canviar les ulleres i veu fer un zoom.
Ai, sí,
diu. I tothom opinava,
va ser una experiència, sí, gairebé un jurat popular. És que era just abans de la campanya electoral. Canviar les ulleres és una operació del risc. Llavors, els de l'òptica em van deixar 30 models i anàvem provant. Vaig arribar a dues conclusions. La primera és que les que a mi m'agradaven no li agradaven ningú més. I la segona, vaig acabar triant les que li agradaven a la meva dona.
La conversa va deixar una curiositat. Per exemple, va explicar que a Palau es toca un timbre específic quan venen de visites les dones dels presidents.
Quan entra el president, toca un timbre. Quan entra una autoritat que ve de visita,
sí,
dos timbres. I quan ve la parella del president, un timbre molt llarg. I clar, jo no ho sabia, i un dia estava al despatx, sabia que havia de venir la meva dona, i vaig veure que començava... Un timbre llarg, i què està passant aquí? Dic, tenim aquí, diuen, no, és que això...
Això devia sonar... I des de quan es fa això? Vostè, perquè això ens interessa.
No, jo vaig preguntar, dic, això s'ha fet sempre? Diu, no, sempre s'ha fet així...
Tot plegat en una entrevista que va acabar un concurs de fer truites a la francesa. Escoltem sobre aquesta entrevista el comentari que signa la crítica de Televisió del Món a RAC1, la Mònica Planes.
Ja han passat 31 anys des que Bill Clinton va demostrar, tocant el saxo a la televisió nord-americana, que la política havia de fer el salt a l'entreteniment per captar més vots. Aragonès va aparèixer per la cortina del Late Show amb bambes, texans, camisa i caçadora. La prova que la seva presència era absolutament informal. Potser Giró se l'esperava més elegant perquè va començar preguntant-li pel nus de la corbata que no portava. Marc Giró el va tutejar i no va patir la síndrome del president, aquella pulsió del showman per voler fer una entrevista més ambiciosa el dia que tenen un polític important de convidat. Però potser massa, entre tanta anècdota personal i familiar, va faltar alguna pregunta que tingués a veure amb la cultura que sempre defensa tan bé Giró. L'espectacle el van rematar amb una paròdia de Masterchef per comprovar qui feia la millor truita, a la francesa, no espanyola. Giró li va posar fàcil fent un bunyol, va guanyar Aragonès i va demostrar aquella frase tan nostrada i tan política que per fer una truita s'han de trencar els ous, sobretot quan s'han de seduir els electors.
Avui comença el judici a la cadena nord-americana de televisió Fox per haver difós notícies falses sobre les eleccions del 2020, tot i que ja es coneix que presentadors, tertulians i convidats van anar escampant que li havien robat les eleccions a Donald Trump. Les pròximes setmanes el jutge haurà de dirimir fins a quin punt aquesta cadena ultraconservadora de Rupert Murdoch va difamar quan va donar ales a aquestes fake news, unes mentides que tal com llegim ahir, el país, van animar els assaltants del Capitoli el 6 de gener d'aquell any, però també han fet que bona part dels votants republicans encara creguin que Joe Biden no va guanyar les eleccions de manera neta o que Trump continua sent el polític preferit de les bases del seu partit. El crític de televisió madrileny Bob Pop, l'actriu Vicky Peña i Jordi Borja, que va ser tinent d'alcalde a l'època de Pasqual Maragall, tancaran la llista d'Ada Colau a les municipals del maig. L'objectiu dels comuns és superar els 10 regidors que tenen ara, encapçalant llista, conjuntament amb Ada Colau, els actuals regidors Jordi Martí i Janet Sanz, i com a novetat hi ha el número 4, el portaveu de l'Eixample Respira, Guille López. Qui també va presentar ahir la seva llista és Valens. La candidata, recordem, és Eva Parera, exregidora de Ciutadans. Un error de l'Ajuntament de Colonja deixarà la població del Baix Empordà sense platja per a gossos. Recordem que fa 15 dies els ajuntaments de Platja d'Arri de Colonja van estrenar la primera platja per animals de companyia a la Cala de Belladona, però segons fonts de la Generalitat, llei en mà, l'espai per gossos només es pot habilitar en un tram de cala que pertany al terme municipal de Platja d'Aro. Tot per culpa d'un error de tràmits que ha de fer Calonja la Generalitat per avisar de quin ús es farà de la platja aquesta temporada, on no va incloure la platja canina. Dani Alves sortirà avui de Brians 2 per tornar a declarar davant la jutgessa que l'investiga per agressió sexual. L'objectiu de la defensa és fixar una versió definitiva del cas de la presumpta violació a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre. Les contradiccions de la seva primera declaració van ser clau perquè l'enviessin a presó preventiva. Ara els seus advocats pretenen que amb el nou relat l'exjugador del Barça pugui sortir en llibertat provisional fins al dia del judici. Benet Iñigo.
Els Mossos traslladaran Dani Alves des de Brians fins a la Ciutat de la Justícia, però serà difícil de veure. Un cop allà el portaran a la zona de custòdia i directament cap a la sala on la magistrada l'escoltarà. Compareix a petició pròpia per redirigir la seva versió. El seu advocat ja va posar un recurs contra la presó preventiva, on va intentar tombar l'argument del risc de fugida, però no va tenir èxit. La declaració d'avui, doncs, és un segon intent d'aconseguir la llibertat provisional a través de donar una versió més sòlida i que casi amb els nombrosos indicis que han recollit els Mossos. El dia que el van detenir, Alves va donar fins a 3 versions del que va passar a la discoteca, però cap d'elles lligava amb les proves. Primer va dir que pràcticament no coneixia la noia, després que va ser ella qui va entrar al lavabo del reservat, però per accident, sense que passés res, i finalment va reconèixer unes relacions consentides limitades a una fel·lació. Les restes d'ADN, però, el contradiuen, així com també la posició de les empremtes dactilars que van trobar els Mossos en aquell espai. Amb una versió més coherent i la interpretació que fa la defensa dels vídeos de la discoteca Sutton, confia sembrar el dubte sobre una relació sexual consentida i poder sortir com a mínim fins al judici.
Els taxistes fan avui la primera de les 4 jornades de mobilitzacions previstes per aquesta setmana a l'aeroport del Prat. L'objectiu de les protestes és posar fi a l'intrusisme professional, una pràctica que asseguren que els fa perdre entre 800 i un miler de serveis cada dia. Josep Ferrer.
Els taxistes convocats per Elite Taxi i Enjet es concentraran a 2:15 a la graella de taxis de la Terminal 1. A les 10 sortiran en marxa lenta fins a la zona d'encotxar taxis de la Terminal i aniran fins al vestíbul d'arribades de l'aeroport, on faran una assemblea i una acció sorpresa que no han volgut desvetllar. Mentre duri la protesta, no hi haurà servei de taxis per sortir de l'aeroport. Els taxistes fan aquesta protesta perquè volen acabar amb els taxis pirates. En culpen de la situació a Aena i a la seva directora, Sònia Corrochano, a qui acusen de no voler-se reunir amb ells i de tirar pilotes fora davant aquesta problemàtica. Demà dimarts, els taxistes faran sonar el clàxon dels seus vehicles diverses vegades durant tot el dia. Dimecres volen fer una marxa lenta de taxis entre les terminals 1 i 2, acció que podria provocar problemes en els accessos a l'aeroport. I dijous volen repetir la protesta que faran avui.
2 minuts i les 9 del matí, el fantasma de l'òpera s'acomiada avui dels escenaris de Broadway després de, atenció, 35 anys consecutius, 35, i gairebé 14.000 funcions. El musical basat en la novel·la francesa de Gaston Leroux es va estrenar l'any 88 i s'ha convertit en el show més llarg de la història de Broadway. L'han vist gairebé 20 milions d'espectadors i ha recaptat més de 1.300 milions de dòlars. El fantasma de l'òpera ha decidit posar el punt final a la seva trajectòria per qüestions econòmiques. L'última funció de l'obra ha acabat amb una llarga ovació final i un emocionant discurs del seu compositor, Andrew Lloyd Webber. Aquesta tarda es lliuren els premis DRAC a l'Auditori de Barcelona. Són uns reconeixements a persones, iniciatives, organitzacions i projectes que han impulsat canvis i millores a la nostra societat i que s'han convertit en un referent durant l'últim any. La gala la conduirà al Mar Giró, començarà a 8:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona i la podreu seguir en directe per streaming de vídeo a través del web de RAC1, rac1.cat, Adrià Santa Susagna.
El jurat d'aquesta segona edició l'han format Xavi Bundó, Albert Om, Laura Fa, Enric Sierra, Mònica Usar, Natàlia Sánchez i Jordi Bosch. Els premis tenen 5 categories.
La d'innovació té 4 apartats.
El de tecnologia l'ha guanyat l'startup Núclia, que desenvolupa un sistema que indexarà totes les dades que una empresa genera en el seu dia a dia per abocar-les en un cercador. El d'estil de vida és per l'Actap, la primera aplicació dedicada a la lactància i maternitat que resol dubtes de manera personalitzada. El cultural és per l'Ideal, un espai de cultura digital amb un equipament tecnològic únic a Espanya de caràcter immersiu, i el de benestar és per Cuideo, pels